Tot costa.
Sou camí del sopar de cap d'any i ara mateix penseu que feu tard? Tranquils, aneu d'hora. Penseu que el Barça encara espera resposta per Dani Olmo.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Dimarts 31 de desembre, 7 de la tarda, queden 5 hores perquè acabi l'any. És l'últim dia i fins aquí hem arribat. La broma ja no és cap broma. Encara pendents de Dani Olmo i la seva inscripció. Ara mateix no podem assegurar que l'Egarenc pugui jugar amb el Barça el que queda de temporada. Tampoc podem dir el contrari. Sergi Andreu, hola, bona tarda.
Bona tarda, Sònia, què tal?
Què ens expliques?
Doncs mira, això mateix, estem tot el dia molt pendents i sembla que encara ho estarem durant unes hores, que la Lliga doncs validi tota la documentació que ha entregat el Barça per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. El club confia que tot això es pugui fer. L'opció del Barça passa per l'explotació dels seients VIP del nou Camp Nou per part d'un fons d'inversió estranger. I ara la Lliga estudia si això és suficient per poder inscriure els dos jugadors en un termini que, com tu ara deies, s'acaba aquesta mitjanit, per tant és qüestió d'hores. Si no, tant Olmo com Pau Víctor quedarien lliures.
Ara de seguida ho comentarem tot plegat amb el Roger Arbusà, que ens detallarà exactament la situació i el minut a minut del que està passant.
Tant l'Espanyol com el Barça, també el Girona, han fet avui l'últim entrenament de l'any. L'equip blaugrana farà demà a la tarda una sessió preparatòria de cara al partit de dissabte, del dia 4 de gener al camp del Barbastre, 16ens de final de la Copa. L'Espanyol i el Girona, en canvi, tenen més dies de descans, no juguen fins al dia 11 contra el Leganés i l'Alavés, respectivament. Més enllà del futbol, compte amb aquesta, eh? Tancarem l'any amb un rècord del món batut a casa nostra aquesta mateixa tarda, no fa gaire. Com sabeu, avui es disputen arreu del territori les tradicionals curses de Sant Silvestre. La més nombrosa és la de Barcelona, la cursa dels Nassos, que enguany ha comptat amb 12.000 participants, entre els quals no ens hi podem incloure nosaltres.
Molt menys... Bé, tu, perquè treballàvem, si no allà hi hauríem estat, oi?
Aquest any, com diries tu, aquest any al final no hi he pogut anar. Ara, qui sí que hi ha estat és la keniana Beatriz Chebet, doble campiona olímpica de 5.000 i 10.000 metres als Jocs Olímpics de París, que ha aconseguit avui a Barcelona un nou rècord del món dels 5 quilòmetres. Compte, 13 minuts i 54 segons. Ara vas i ho superes.
5 quilòmetres. Jo crec que tu i jo ho fem amb metro.
Jo crec que amb moto...
Amb moto... Avui hi ha poca gent a Barcelona. Avui amb moto potser hi arribaries, però vaja... Quan trigaries, creus, a fer 5 quilòmetres?
Corrents.
Mitja horeta. Ah, mitja horeta estaria bé.
Estic en baixa forma. Jo crec que 3 quarts d'hora massa de ningú, eh?
3 quarts d'hora.
Sí, jo crec que sí.
5 quilòmetres jo calculo que hora i mitja caminant és el que trigues, que és el
sí,
que...
Sí, perquè jo estic en baixa forma,
sí,
ara,
sí, estem en molt baixa forma, Sergi. Bé, això és un propòsit que tenim de cara al 2025.
Aquest any tampoc no hem pogut anar al Dakar, Sònia, ni tu ni jo.
No, aquest any no.
Sí, de tradicional d'aquestes dates, com ja sabeu, el Rally Dakar, que novament es disputa a l'Aràbia Saudita entre el 3 i el 17 de gener, i aquesta tarda han marxat el gran gruix dels pilots catalans, 46, exactament, que prenen part en aquesta edició del Rally més important del món, divendres, etapa pròleg de 29 quilòmetres, que marcarà els temps i l'ordre de sortida del que es considera la primera etapa del Dakar, que serà el dissabte dia 4.
Saps qui sí que ha pogut anar aquest any al Dakar?
Aviam.
El Damià Aguilar.
Sí, home.
Que, de fet, està volant. Arriba, jo crec que arriba pel raïm, com aquell que diu.
Jo crec que al Damià li dones un cotxe o una moto i en lloc d'anar a cobrir el Dakar el competeix i et fa bon paper.
Home, segur, segur. Home, tants anys n'has d'aprendre, sí, tants anys de seguir-ho,
sí,
tu.
Sí. Escolta'm, ahir el Barça va caure, no sé si ho sabies, sí, a la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala.
Deixàvem el partit amb l'Oriol Corral i, de fet, deixàvem el partit que el Barça guanyava a l'Indústria Santa Coloma.
Acaba perdent, 5-2. No és habitual que traient talls de veu en aquest sumari, però deixeu-me que escolteu aquest Adolfo, molt crític després del partit arran de la desfeta.
Llevamos una racha de partidos que no representan los valores que llevamos en el pecho, y es lo que te digo, no es digno de un equipo como el Barça, y bueno, tenemos que hacer autocrítica individual porque esto no puede seguir así.
Déu-n'hi-do.
Més coses. Demà, 1 de gener, comença oficialment la temporada de ciclisme. El 2025 comptarà amb un total de 28 ciclistes catalans professionals, a més dels directors esportius Xavi Florencio i Àlex Sanz. Pel que fa als corredors, a la màxima categoria masculina n'hi haurà 3, són el Roger Adrià, del Red Bull Bora, l'Antonio Pedrero, del Movistar, i el Marc Soler, de l'UAE, mentre que a la màxima categoria femenina i trobarem la Mireia Benito, que repeteix a les files de l'AG Insurance belga. Més qüestions, i anem acabant. Tenis, Paula Badosa, que com sabeu és a Austràlia. Aquesta matinada, hora nostra, juga el partit de quarts de final del torneig de dobles. Fa parella amb la tunisiana Ons Jabeur i jugaran contra la parella russa Andreeva Schneider, la de Begú. En canvi, aquesta matinada passada, perdut, ha caigut eliminada a la segona ronda del torneig a Brisbane, el torneig individual contra l'Armènia Avanesyan.
Una mala manera d'acabar l'any per Paula Badosa. Sergi, tu sempre ets fonamental en aquest programa, sempre.
Avui més que mai.
Però avui més que mai, aquí és on anava, perquè avui oferiràs un regal a la nostra audiència, que concretament és aquest reportatge que has preparat pel Rècords.
Ja, m'has fet un...
No l'he portat.
No he portat res.
No, a la segona hora sí, sentirem el Rècords que vas preparar per l'aniversari del Barça, Rècords que es diu Més que 125 anys, tu juntament amb el Campos, amb motiu d'aquest aniversari, on a més entrevistes...
Els dos jugadors, jugador i jugadora, més vells, encara vius, que han jugat al Barça. Dagoberto Moll és l'exjugador de 96 anys, exjugador del Barça, que encara és viu, viu a la Corunya amb la seva família, i la Lolita Ortiz, que és la més veterana de totes les jugadores que han vestit la samarreta blaugrana. Molt interessants, la veritat.
Molt interessant. I tu ja, en previsió, ja l'has preguntat quin és el secret en el... En el futbolista, quin era el secret d'arribar tan lluny, però no te l'ha volgut dir, no te l'ha volgut dir. Molt bé, què preguntem avui a la nostra audiència? És una pregunta polèmica, avui, podem dir?
Avui preguntem, sí, després en parlarem. El Barça continua treballant per poder fer jugar Olmo. Creieu que val la pena hipotecar ingressos futurs per poder inscriure a Dani Olmo? I donem dues opcions. Una és sí, per evitar el ridícul, i l'altra és, malauradament, no.
Doncs jo crec que és una pregunta pertinent, tenint en compte que som a 31 de desembre i que el Barça, després que la justícia per dues ocasions li hagi denegat la possibilitat d'inscriure Olmo, després que el contracte de Nike no li servís tampoc per poder inscriure Olmo, ha arribat a la solució d'hipotecar ingressos futurs, que és una solució que el president del Barça no hi volia arribar, perquè és conscient que, òbviament, ara mateix el Barça era dèbil en la negociació. Bé, és una pregunta pertinent, i les opcions, probablement, des del meu punt de vista, també són pertinents, perquè no inscriure avui Dani Olmo és fer el ridícul. Perquè el ridícul, més enllà que... és que hi ha alguns oients que ho han criticat, sí, i la seva opinió
molt bona. Hi ha moltes crítiques avui, sí.
Faltaria més. Només explicar que ridícul és, segons el diccionari, allò que mou a riure-se'n, i que sí, que si el Barça no inscriu Olmo, probablement es convertirà en la riota de molts clubs i molts aficionats al futbol. Bé, en tot cas, passem 8 minuts de les 7 de la tarda. Sabeu que sou perfectament lliures de votar i de fins i tot criticar, la pregunta faltaria més. Tot això i més d'ara i fins a les 9 del vespre.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Havíem quedat que fos breu, Sergi? 9 minuts passant de les 7 de la tarda.
És el que se m'ha demanat.
El director de continguts ja està enviant missatges. Va, Sergi Soler, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Qui diu que el Barça no és un club divertit?
Sí. Nosaltres, crec.
Us han fet variar...
Tant de bo no haguem de plorar per la nit.
Us han fet variar els plans avui?
Bueno, clar, estem aquí empantanats.
Empantanats.
Sí, connectadíssims, havent de portar l'ordinador a casa dels cunyats, imagina't. Molt bé, molt bé. Tot molt maco.
Bé, tant de bo que vi bé, per això. per com que...
És que si no acaba bé, ojo, eh?
Sí, sí. Bé, a mi em semblarà...
No és ridícul, ja és fracàs.
A mi em semblarà gaire més.
I haurem de demanar algun cap.
Bé, comencem de seguida. Primer anem amb la informació i de seguida amb l'opinió. Comencem que aquest dia 31, com veieu, ve molt farcidet.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
Tot anirà bé, i això és el que pensa el Barça, que hi han confiat durant tot el dia i continuen confiant-hi, perquè és que l'alternativa, com dèiem, és poc menys que esperpèntica. Olmo quedaria lliure, mentre que el Barça, a més, l'hauria d'indemnitzar tot el que li quedava de contracte i, a més, hauria de continuar pagant els 60 milions que va posar per ell a Leipzig aquest estiu passat. Roger Rosà, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ja hem començat el compte enrere, ara mateix 4 hores 49 minuts.
Aquest
el compte enrere, jo el sento, i jo crec que a les oficines del Barça... A les oficines del Barça el deuen sentir. Quina és la situació ara mateix, Roger?
Mira, missatge del Barça d'ara fa 5 minuts, la resposta és encara esperant i sense novetats. Per tant, a hores d'ara encara en compàs d'espera, el Barça espera la validació de la Lliga, la pilota està a la teulada de la Lliga, per tant, s'està decidint a Madrid. Ja aquest matí el missatge des de la Lliga era que això aniria per llarg, i efectivament això està anant per llarg. El Barça ha enviat durant el dia d'avui i encara aquesta tarda la documentació d'aquest contracte amb aquest fons d'inversió. Ja hi ha hagut en un moment de la tarda, cap a les 5-6 de la tarda, el moment en què el Barça ja ha enviat tota aquesta documentació, tot aquest contracte a la Lliga, que està estudiant i revisant a hores d'ara encara. La Lliga ha de validar si el Barça ingressarà realment aquests ingressos que poden permetre, efectivament, la inscripció de Dani Olmo i també de Pau Víctor. I el Barça, a tot això, és optimista. Hi ha confiança, hi ha tranquil·litat des del club. Ens diuen que anirà bé, com deies, el missatge és anirà bé, i és un optimisme que ha anat creixent a mesura que passava la tarda.
Ho deia jo, i ho deia el Joan Deusà, que és aquí sentíem amb la cançó. Per cert, els companys d'Esport 3 m'ho han posat fàcil. 4 hores, 47 minuts, 30 segons. Ara mateix queden perquè acabi l'any i perquè acabi aquesta possibilitat que el Barça mantingui la inscripció de Dani Olmo. Per tant, compàs d'espera, com portem tot el dia, però no descartem que durant el tot costa ja puguem tenir una resolució que esperem que sigui positiva. Des del Barça, dèiem, tot el dia, en general, el missatge és optimisme.
Sí, cada cop més optimisme. Això és el que diu el Barça, però clar, ara no depèn del Barça, per entendre'ns, sí, sí. Ara qui ho decideix és la Lliga. Recordem, ja tens fins les 12 i a Madrid, que estan treballant, sí, hauran d'anar a sopar, hauran de fer les campanades. És a dir, que és una cosa que sí, pot anar per llarg o no, és que no ho sabem.
La Lliga també ha revisat els contractes ja, fins i tot els esborranys prèviament, vull dir que sí, tampoc sí. Hauria de ser, però imagino que hi ha molta lletra petita. No sé, 31 de desembre, esperàveu arribar fins a aquest punt? Us imaginàveu que això podia acabar aquí o que estaria resolt força dies abans?
Que ja fa passar el got, no? Jo estem acostumats a tants, ja des de la firma dels avals, de la presa de possessió, tants mercats estivals i d'hivern fins a última hora i amb comunicats a les 3 de la matinada, que si Luc de Jong estava inscrit o no, però clar, jo crec que això ja supera tot. O sigui, jo crec que... Encara que hi hagi un okay de la Lliga, el ridícul ja és prou important. És un dany reputacional pel Barça haver d'arribar a 4 o 5 hores del final del 31 de desembre i no tenir resposta sobre si Olmo i Pau Víctor, el teu fitxatge estrella, podrà seguir. Què deu estar pensant Olmo? Què deu estar pensant Flick? Després parlarem de la hipòtesi de que la Lliga ho tombi. Però clar, ostres, no podem estar així. O sigui, ja és arribar al màxim. I l'optimisme aquest, sí, clar, també hi havia optimisme, no? El mateix jutge de Gavi és el que ha agafat el tema de l'Olmo i tal. Pum. Ahir, el jutjat de primera instància, fora. Sí. Amb el qual, optimisme, però són les 7:15. M'entens? Són les 7:15.
Sí, sí.
I ja no és per nosaltres.
En Sergi ve enfadat, clarament.
No, però la nostra feina ja estem curats dels pans. Sí, sí, sí. Que portem ja tant de temps amb aquestes històries, ja sabem i ja les hem vist de tots els colors, i dimissions un dijous sant de pandèmia, i de tot. Hem vist de tot. Però clar, ostres, tu no pots tenir la teva gent del Barça, executius i empleats teus, i a gent de la Liga. Aquesta gent de la Liga, molt contents no deuen estar ara. Amb la qual cosa, si ja de per si són, segurament, el president ho és, madridista, poc catalanistes i tal, doncs, escolta, sí, jo crec que al fi... És que si diuen que no, és molt bèstia. Però si diuen que no perquè les coses no quadren, doncs tindran tot el seu dret, els de la Liga, de dir que no. Suposo que al final se n'acabaran sortint al Barça. Però encara que diguin que sí, ostres, la gent de la Liga molt contents que pel Barça no estaran. Ja està, i aleshores és una més, és igual. És que...
Deixa'm dir que quedaria l'últim recurs de l'aval, que és una opció que ahir no estava contemplada i que no sabem si avui el club ho té preparat, perquè queden poques hores i no és fàcil. Un aval de 60 milions ara mateix no ens consta, no ens ho saben dir, almenys ahir no estava contemplat això.
No estava descartadíssim del tot, però, no estava sobre la taula.
Ah, clar, és que
si és que ho provarà,
si descartes el 100%, podria significar que és que la Lliga ara et digui no...
No t'ho diran. Està l'Olmo així, celebrant els gols i desesperada.
Menys opcions hi hauran, evidentment.
És que més enllà del que passi o no amb l'Olmo, vull dir, si l'acabes inscrivint o no en Pau Víctor i tal, el que ha passat aquestes més setmanes i mesos és esperpèntic. Vull dir, és que ens estem acostumant i estem fent normal una situació que no es pot acceptar. No pot ser que el Barça no tingui aquesta previsió. I tu sabies perfectament a l'estiu que això et passaria al desembre. No podem estar el dia 31 de desembre a les 7:30 de la tarda encara fent F5 intentant que això funcioni. Hi ha una improvisació, hi ha una falta de, bueno, de rigor i de direcció. Vull dir, on està? La Porta al final està decidint moltes coses i jo entenc que, i sé que ell ho vol fer i s'ho creu i confia i la il·lusió, però potser en aquestes circumstàncies el Barça necessita un CEO, necessita un vicepresident econòmic, necessita unes figures que prenguin decisions i que no sigui només la il·lusió o el ho farem o el piti collons i totes aquestes coses que a nivell de relat estan molt bé, però a la Lliga amb això no la començaràs. Llavors necessites fer la feina a nivell de despatxos i ara mateix està vist que no s'està fent.
Que el Barça necessita una executiva professional, malauradament no és d'avui, és de fa temps. El president Laporta va optar per apostar per un club familiar, fer-s'ho pràcticament tot entre els directius, i de moment, vaja, jo crec que hi ha alguns moments de la gestió que evidencien que no és suficient. Tenim ja les opinions d'aquí a la taula, deixeu-m'ho, perquè avui és un programa especial i que hem d'anar incorporant altres opinions, perquè no ens esperàvem que el dia 31, a aquesta hora de la tarda, s'estigués produint una situació tan inèdita. Miguel Rico, hola, bona tarda.
Bona tarda, tingueu, i bon any a tots.
Igualment, a punt per celebrar el Cap d'Any, Miguel?
A punt, a punt. De fet, deia, fa rato que he començat a celebrar-lo pel que pugui passar.
que potser hi ha una interrupció pel mig, no? Quin és el menú? Sí. Avui a Can Rico es pot preguntar quin és el menú?
No, és que no depèn de mi. No sé, sé el que ja hem jalat, però crec que esgotaria el temps de la meva intervenció detallant tot el que portem a sobre ja.
Molt bé. Miguel, tu pensaves que arribaríem tan lluny amb aquesta situació?
Doncs no, jo tinc l'estranya tendència a creure'm el que em diuen i el que me n'adono és que em menteixen molt, perquè és que he sentit tantes vegades que l'U per U estaria la setmana que ve a més tard de l'altra. Uh-huh. Hem arribat a sentir que no, el Barça no estava a l'U per U perquè no volíem, que ja no sé què pensar. Ara la situació és com el que viu per sobre de les seues possibilitats. Es compra un cotxe de luxe i un utilitari i els ha de regalar els dos perquè no té per pagar la gasolina. És una cosa... que és difícil de pair, però que tinc l'esperança de que arribin les 12 de la nit i en 4 hores del Barça poden passar moltes coses. Pots arribar a guanyar dos Champions. Però, evidentment, he sentit abans el Sergi arribar a aquesta situació no diu res bo de la situació del club.
La solució ara mateix, l'explicava el Roger i la venim explicant aquests últims dies, és aquest contracte a 20 anys per una sèrie de seients VIP, és a dir, una vegada més, una palanca que ja hem vist en aquesta gestió de Joan Laporta, és a dir, hipotecar ingressos futurs a canvi d'inscriure ara un jugador. Tu en parlaves aquests dies, bé, de fet, ja de l'època de les palanques, que el Barça el que fa és hipotecar les joies de l'àvia. Continua sent una bona solució?
Bueno, de moment veiem que és l'única solució. Perquè si no, ja no hauríem venut els collars ni els anells. I ara el que hem fet, tinc entès, és aquests seients d'ubicació VIP a dues empreses, una a Qatarí i una altra de Dubai, i també el que tinc entès és que la Lliga el que vol veure són els diners, és a dir, a més del contracte vol veure que hagin ingressat, estiguin a caixa els diners aquests, els 80 o 100, els que siguin, per poder inscriure jugadors, però insisteixo, és una situació que la... com estem comprovant, és límit. O sigui, el Barça, el sobreviure a les seues necessitats li ve d'una hora, o de dos, o de tres, màxim de quatre. Insisteixo, una senyal d'una situació de debilitat econòmica evident.
Miguel, tu has viscut moltes coses amb aquest club, treballant-hi professionalment. Podria ser el club menys conciliador de la història dels clubs de futbol? És a dir, passen moltes coses, jo crec que en cap d'any encara no ho havíem viscut, però passen moltes coses de matinada en aquest club, passen moltes coses al límit. No només ja dic durant el mandat de Joan Laporta, eh?
Pues si t'he de ser sincer, crec que encara en passen poques. Perquè amb el que s'ha arribat a viure haurien de passar més coses i algunes importants.
Bé, en tot cas, és veritat que de cap d'any no en recordes un de similar,
no, eh? No, en absolut. Insisteixo, perquè és que, a més, el Barça podia citar uns altres exemples, però remetent-me únicament amb aquesta, és que hi ha un problema de comunicació molt gran al Barça, que és que ens diuen... unes coses, ens prometen unes coses que després no passen. I si passen és amb l'angoixa de que no arribin a passar, una angoixa que jo no voldria estar en la pell de Dani Olmo, que deu saber del tema el mateix que nosaltres, i ja no ho dic del Pau Víctor, que sembla en general com si no jugués al Barça, com si només el problema fos Dani Olmo. No, també Pau Víctor és un jugador de la plantilla, que l'any passat estava al filial i que, de manera inexplicable, és el que et deia de l'utilitari Pau Víctor i el cotxe de luxe Dani Olmo, que el propietari hagi de regalar els jugadors perquè no té diners per posar els cotxes, perquè no té diners per posar gasolina. És una cosa que sembla impossible de creure, però que, com que encara en aquest club sempre tens la sensació de que no ho han vist tot, pues podria passar, seria tremendo.
En fi, doncs aquí queda l'opinió de Miguel Rico, que observa astorat com tots el que està passant amb la inscripció, bueno, o no, de Dani Olmo.
Des de fa temps, estic astorat, no, sincerament.
No,
això
vull...
és un episodi més. No voldria entrar en d'altres temes, com per exemple el del Camp Nou, de les mateixes coses aquestes que ens diuen i tu te les creus i dius hòstia, doncs jo passo per davant del Camp Nou i no fa pinta de que acabin al desembre, i diuen bueno, no, potser serà al març, i continues passant i dius hòstia, doncs tampoc fa pinta, i després et diuen bueno, potser serà al setembre de l'any que ve, bueno, hòstia, et pots equivocar d'un mes o de dos, però de nou és massa fort tot.
Bé, amb les obres sí que, a vegades, tots hem patit obres a casa, però certament potser no, exacte, no cal fixar una data, segurament.
No, però qualsevol que fa obres a casa, tothom qui menys ha renovat un bany o una cuina, i ja saps que et poden aixecar la camisa amb el pressupost i passar-se dues setmanes o tres o un mes. Jo això ja ho entenc, però tampoc firmem quan es fan obres que les causes de penalització de 100.000 euros cada dia de retard, i aquí al Barça se'n va firmar una d'1 milió d'euros per cada dia de retard, que si això s'apliqués al final resultaria que el club, l'estadi sortiria gratis, perquè aquests torcs haurien de pagar una milionada. En fi, és una cosa difícil d'entendre, tot.
Segurament en el futur farem bastants programes al voltant del Camp Nou i de les obres del Camp Nou, però el d'avui, el que ens preocupa avui és sobretot que Dani Olmo hi pugui jugar al Camp Nou, i per això cal que arribi la confirmació de la Lliga o l'aprovació de la Lliga al pressupost que li ha presentat, que li ha plantejat al Barça, i que li permeti la inscripció de Dani Olmo.
Tant de bo, i és que és un dia, com deia el Sergi, molt dolent, perquè jo m'imagino els funcionaris de la Lliga de Futbol Professional rebent trucades des de la dona dient, bueno, el chico, vas a venir a cenar o què? I clar, això no ajuda a que s'ho mirin amb bons ulls, lo qual encara em fa més por.
No descartem que de cara a l'any vinent, per si de cas la Lliga canviï el seu reglament i situï l'hora límit a les 12 del matí, no a les 12 de la nit, bueno, per sí, acabar de resoldre-ho.
O facin el 22 de desembre, que ja és un dia...
Exacte.
També ben senyalat, i quedaria tot més diluït en la loteria.
Exactament. I no tenim cap dubte que el Barça, si li calgués, també hi arribaria fins al 22, perquè la qüestió és esgotar el límit.
No tinc cap dubte, però insisteixo, fins que no arribi l'hora, vull aferrar-me a la possibilitat de que a l'últim moment s'arribi, lo qual només canvia les coses per el futur dels jugadors. Per l'anàlisi és la mateixa qüestió. O sigui, és inexplicable que un club que té una plantilla valorada en més de 1.000 milions d'euros estigui en una situació que per no poder pagar els seus jugadors els hagis de regalar.
Tant de bo s'arregli. Miguel, gràcies per la teva opinió, com sempre, molt valorada aquí al Tot Costa, i el 2025 ens retrobem aquí a l'estudi. Bona entrada d'any.
A veure si és veritat, que fa mesos que no us veig.
Vinga, a veure si és veritat.
Adéu.
Tot Costa.
El Miguel Rico, que no ens visita fa setmanes, per responsabilitat seva, eh? No, que també és veritat que el calendari de la Champions ho ha impedit. A veure, fem F5 amb el Roger Arbosà. Roger, quines novetats tens?
Cap novetat, missatge de la Lliga, que ens diuen, ens en recordarem d'aquest cap d'any. Ens diuen des de la Lliga.
Endavant.
Ah, en referència al que deia el Miguel, la de funcionaris de la Lliga, sí, que estan, sí, malauradament, encara allà oficines.
Treballant.
Val, però no ens en recordarem cap a mal, vull dir.
No. És en referència... Era més en tota broma, i perquè els van treballar avui d'aquesta manera, sí, sí.
No ens espanti, Roger, que avui estem molt susceptibles. Mira, abans hi feia referència al Sergi, aquestes operacions in extremis de Joan Laporta, que ja vam començar. Una altra cosa no, però Joan Laporta ens podrà dir sempre que ell no va enganyar ningú, que abans de prendre possessió ja va resoldre in extremis, al límit, a cuita corrents, els avals. Per tant, hi ha diverses situacions on, durant el mandat de Laporta, ja hem viscut moments on la directiva ha anat al límit.
Sí, ja amb els avals per presidir el club, al març del 2021, un cop guanyades les eleccions per poder assumir el càrrec, va aconseguir l'aval quan faltava un dia perquè vencés el termini per presentar-lo a la Lliga, aquells 124 milions que els va aconseguir de matinada, el dia abans que avancés el termini. La cessió de Griezmann a l'Atlètic de Madrid i el fitxatge de Luke de Jong, que ara en parlava en Sergi, el 31 d'agost del 21, final de mercat frenètic, l'últim dia es va gestionar la sortida de Griezmann i el comunicat va sortir a quarts de dues de la matinada, poc abans de les 12 la Lliga havia rebut tota la documentació, i també de matinada es va anunciar Luke de Jong, l'arribada de de Jong en qualitat de cedit.
Et diria que molta gent ja havia marxat a dormir.
El comunicat a quarts de quatre.
Veus? Quarts de quatre.
Quarts de quatre, el comunicat de Luke de Jong. El fitxatge d'Aubameyang, mercat d'hivern del 22, a última hora. Recordareu aquella imatge d'Aubameyang a les oficines.
I Joan Laporta aixecant el braç a les oficines, celebrant l'èxit. Et diré que en aquesta va ser el límit, però en positiu pel Barça.
Sí.
Que és a dir, que segurament aquí la força negociadora sí que la tenia el Barça, perquè l'Arsenal s'havia de desfer d'un problema.
Es va tancar el fitxatge, que es va anunciar fora del límit, perquè, si ho recordeu, arribava lliure, Aubameyang arribava lliure, i no va fer falta enviar tota la documentació prèvia a la Lliga. També la inscripció dels Joaos, de João Félix i João Cancelo, l'agost del 23, l'any passat, en l'últim dia de mercat, van ser inscrits per un aval de la directiva, perquè havia fallat la palanca de Barça Studio, Studios, l'embolic de Libero i Barça Studios, i aquest any Íñigo Martínez, aquest passat agost, el dia abans de la primera jornada de Lliga, va ser inscrit, però aprofitant la fitxa d'Araujo, de la lesió de llarga durada d'Araujo, i ara, aquest cas Olmo, l'inscripció d'Olmo, que, mira, ho veiem aquí, 4 hores i mitja, perquè el Barça...
Aquí és els companys d'Esport 3
a la tele, aquí,
el marcador que ens estan situant.
4 hores i mitja perquè el Barça el pugui inscriure i ara mateix no pot, perquè la Lliga encara no ha validat aquesta documentació d'aquest contracte.
Dèiem que Joan Laporta no enganya ningú, que d'alguna manera és bastant la seva manera de fer i fins i tot que és el que menys nerviós es posa, no? Perquè si això t'ha passat ja en diverses ocasions, algun dia fas un pensament, algun dia n'aprens, no? Perquè algun dia... faràs salat.
Clar, és que aquest és el problema. I després, quina credibilitat tens de cara als jugadors? O sigui, els jugadors, ara, després de veure això, alguns igual s'ho pensa a l'hora de venir al Barça. Sí, el Barça treu molt, i és el Barça i tal, i això, i té molt de prestigi, però, clar, si està veient a nivell entre els jugadors aquestes coses, es comenten, i entre els representants, i després, clar, esperem que la cosa surti bé. Però si això no surt bé, el d'Olmo, clar, sí, imagineu-vos que... la resta dels jugadors demà, amb quina cara veuen que el seu company o els dos companys, el fitxatge estrella, no està allà, perds l'equip, però...
I a el missatge que envies al món del futbol en general de cara a la teva credibilitat, no? L'estiu vinent.
Ara, amb quina cara tu vas a fitxar un jugador i amb quina cara li dius no, és que tu estaràs inscrit, home, és que estàs veient el que ha passat amb Dani Olmo, i tu li vas dir a Dani Olmo segur que estaria inscrit i que no havia de patir. De fet, el club encara li diu a Dani Olmo que no, tot està molt bé, tot està fet, no pateixis, no passa res, i mira, estem com estem. Per tant, ja no és només que no estiguis sabent gestionar casa teva, sinó que estàs donant imatge cap enfora des que no vingueu a casa meva. Perquè és que si veniu aquí us pot passar això i cap jugador té cap interès en estar passant les hores que està passant Dani Olmo o no. Pau Víctor, però...
De fet, què deu estar pensant Nico Williams?
No, clar, és que ara potser entenem certes coses.
Que pensar ja vaig fer bé, perquè veien que podríem inscriure'm i mirar la situació que està vivint Dani Olmo.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Continuem en aquest Tot Costa especial i veurem si hi ha algun tipus de resolució. Jo crec que tindrem novetats en breus minuts sobre què pot estar passant ara mateix a la Lliga, entre la Lliga i el Barça. Ara de seguida el Roger està contrastant algunes informacions, però vull saludar el Ferran Correas. Ferran, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ferran, tu eres un dels altres que havies anat a passar el cap d'any fora, no? Fora de Barcelona, sí. I havies dit serà un cap d'any tranquil. Diríem que no, ara mateix no estàs preparant el sopar, estàs atenent-nos a nosaltres i ara mateix amb el telèfon a nosaltres.
Penjat del telèfon, com veus.
Penjat del telèfon, mai més ho hem dit, sí.
No, sí, teòricament el diari aquests dies s'acaba de treballar cap a les 6 de la tarda i fa pinta que avui, doncs, quan comenci el sopar, potser encara estem treballant, però bé, sembla ser que hi haurà una moratòria i
sí.
Això s'allargarà.
Aquesta és la informació que acabava de contrastar el Roger Bosà amb la Lliga. Roger, quina és la situació ara mateix? Queden 4 hores 26 minuts respecte a la inscripció d'Olmo.
L'última hora, avançada per Mundo Deportivo, i que hem pogut confirmar és que el Barça efectivament no obté aquesta moratòria de 3 dies més, una moratòria de la federació per inscriure Dani Olmo. La Lliga ja ha donat l'okay i ara el que falta és validar documents que ja han estat enviats per l'inversor, per aquest fons inversor d'aquests seients VIP. Per tant, la notícia és aquesta moratòria, 3 dies més per part de la federació per poder inscriure Dani Olmo.
Els teus amics de la Lliga volien sopar
i ho faran.
I han decidit que no esgotarem fins la mitjanit. Doncs compte, perquè això ho podem considerar gairebé una resolució. Et donen 3 dies més. Imaginem que és que li donen prou credibilitat a aquesta documentació com per acabar-la de contrastar i acabar de donar el vistiplau perquè Dani Olmo pugui jugar. En principi, jo crec que d'aquí a les 9, un cop confirmada aquesta moratòria, no hi haurà cap altra novetat per part de la Lliga, però queda't aquí, Roger, per tot el que hi pugui haver. Deia en Ferran, que precisament ho comentaves, perquè també us havia arribat, òbviament, aquesta informació, que la Lliga ha concedit aquesta moratòria. En principi, davant d'això, no hem de contemplar, Ferran, que al final la Lliga ho tombi.
No, jo crec que si hi ha aquesta moratòria és que estarà tot ok. El que passa que, evidentment, si els contractes s'han anat enviant a última hora, fins i tot avui, aquesta mateixa tarda, s'han estat enviant documents, doncs no hi ha temps per veure tot. A mi em comentaven des de la Lliga aquest matí que no només és que ho hagi d'aprovar la comissió delegada, sinó que després ha de passar per un auditor. I era allà, en els auditors, on tot es podia encallar i fer que tot anés més a poc, suposo que, com dèieu ara, no? Jo era dels que pensava avui al migdia estarà tot resolt, perquè a Madrid són molt d'estar fa estona allà a la Puerta del Sol, però no, deuen haver decidit, mira, arribem fins aquí, això més o menys es resoldrà, però no podem dir-ho al 100%, doncs donem una moratòria de 3 dies, I ja està. Suposo que en tot això el mateix Tebas jo diria que ha fet una mica de màniga ampla, no? De dir no pot ser que el Barça acabi sense poder continuar.
Ferran, es confirma que estàs penjat.
Acabi continuant o el seu fitxatge estrella.
Ferran, es confirma que estàs penjat del telèfon perquè sentim com et truquen mentre tens la trucada del Tot Costa. Continua sonant, sí, sí. No és un efecte nostre, és el Ferran Correas. Bé, Ferran, va, deixem treballar perquè, òbviament, aquest últim escenari també us fa necessitant informar la vostra audiència, en aquest cas els companys del diari Esport, i per tant et deixem lliure. En qualsevol cas, jo crec que podem dir que el Barça ha salvat el match ball que tenia l'altra part i que pinta que pot remuntar el partit. Però, de moment, una vegada més, una petita puntada endavant. Digues.
No, Sònia, no, que el que volia dir és que a mi les últimes informacions que tenia de via Barça, que continuàvem pensant que tot era ok i que acabaria tot a bon port, també em deien que si la Lliga els hi tombava, perquè ells tenen claríssim, o sigui, des del Barça tenen molt clar que amb aquests 100 milions no només es pot inscriure Dani Olmo i a Pau Víctor, sinó que s'arriba a la regla de l'1, i tenia molt clar que si això a la Lliga els hi tombava anaven a tribunals i forts, o sigui, amb totes les conseqüències.
Bé, doncs veurem què és el que passa, insistim. Arriben informacions de tota mena ara mateix, tant des de la Lliga com des del Barça, i el l'Arbusac, de seguida que les pugui ordenar, sí. De seguida que les puguem ordenar, les explicarem. Ferran, gràcies.
Molt bé, veig que el raïm el podrem prendre.
El raïm el podrem prendre. Jo crec que sí. Jo crec que amb les informacions que tenim ara mateix d'última hora, sí. Però també vull esperar que refredi la situació i a veure què ens explica el Roger Arbusà. No desconnecteu de l'antena de Catalunya Ràdio. Vagi bé, Ferran.
Molt bé, bona nit.
Farem una petita pausa i de seguida, quan tornem, ho posem tot en ordre.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'Orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
De Goll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any
per al brindar. Que el 2025 s'apropa.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa. Però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
I ell?
Nit de Cap d'Any, avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio concentrem un any en un dia.
L'1 de gener repassem tot el 2024.
El Tribunal Suprem ha parlat, no és amnistiable el delicte de malversació.
Sentint la música de més èxit de l'escena catalana i la que ha triomfat arreu del món.
Enumerant el top de sèries de l'any.
I aquesta persona...
Les pel·lícules més taquilleres...
Us ajuda a sortir de les flames.
I el més destacat en literatura i arts escèniques.
Rememorem l'any dels Jocs de París.
Aquest or olímpic...
Del 125è aniversari del Barça.
Vegetals, minerals, animals...
Tot això és necessari per jugar a futbol.
Del debut del Girona a la Champions.
A la zona de Montilivi, on hi ha l'estadi...
I desgranem les notícies d'un any convuls.
Després d'haver acabat d'encerclar del tot la ciutat i bombardejar-la sense...
La impassibilitat de la Unió Europea...
El dimecres 1 de gener, a Catalunya Ràdio...
Recordem 45,4 graus.
Repassem tot el 2024
en un dia.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre, les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre
Clar. No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats seleccionen la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya
sí.
Ràdio.
TV3.
A Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Sembla si ho farem bé.
Farem perfecte.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
A Catalunya Ràdio tot costa. EAE Business School patrocina aquest espai.
Un minut i mig mal comptat i seran 8:15 del vespre. Ara, de seguida, volem saber què penseu de la pregunta que us fem avui, però abans dèiem que havíem de posar en ordre tota la informació que anem rebent i que s'ha d'anar confirmant. Roger, començàvem el programa pendents de la Lliga i d'aquesta inscripció de Dani Olmo i ara fa uns minuts ens comentaves que hi havia aquesta possibilitat d'una moratòria eliminatòria de 3 dies.
A veure, hi ha una mica d'embolic. És veritat que el Barça apunta a aquesta possibilitat, que hi hagi aquesta moratòria per part de la Federació Espanyola de 3 dies més per poder inscriure Dani Olmo. Això, a hores d'ara, la Lliga encara no ens ho ha confirmat. I tot està pendent de la confirmació oficial de la Federació Espanyola. El Barça apunta a aquesta via, però encara no ho podem donar per fet fins que la Federació Espanyola de Futbol ho confirmi i ho anunciï oficialment.
Perquè cal tenir en compte que les llicències federatives depenen de la Federació Espanyola de Futbol. Per tant, aquí la Lliga et pot aprovar la moratòria si vol, però qui ho ha de dir és la Federació Espanyola, que fins a aquest moment estava molt tranquil·la en tot aquest circ, però que ara hi ha entrat en acció i cal veure què hi diu. Doncs continuarem pendents, insistim, aquesta és la possibilitat que hi ha aquesta hora del vespre. Crec que era el Ferran Correas que ens deien, ens podrem menjar el raïm. Jo crec que d'una manera o d'una altra el farem el raïm, però veurem què és el que passa, perquè la Federació Espanyola doncs a última hora té l'última paraula en aquesta situació que s'està produint entre el Barça i la Lliga i la inscripció o no de Dani Olmo. Ara sí, Sergi, avui dèiem que preguntàvem als nostres oients si valia la pena hipotecar ingressos futurs, que és el que farà el Barça amb aquests seients VIPs, el contracte que servirà en principi per inscriure Dani Olmo, si valia la pena hipotecar ingressos futurs per inscriure Dani Olmo.
I donàvem dues opcions als oients. Una, sí, per evitar el ridícul. L'altra, malauradament, no. Doncs bé, de moment, 60% per la gent que vota o que ha votat pel sí, 40% pels que han dit que no. El Miquel diu, sí que val la pena per inscriure un gran jugador. Ridícul és aquesta lliga i les normes que sempre canvien contra el Barça. Això sí que és ridícul. El Jordi Cinca diu, malauradament, el ridícul ja l'hem fet, fa temps que el fem. El Marc Coromines diu, el ridícul ja l'hem fet també. Diu, de fet, tot està improvisat i a última hora anem a la deriva, diu el Marc. El Jordi Duran diu, jo compto amb l'aval. Espero que no calgui hipotecar ingressos futurs. El Barça no pot deixar d'inscriure els jugadors per moltes traves, per molts entrebancs que hi posi la Lliga. El Danielín diu, de què serveix tenir tants executius si es venen tots els actius a tercers perquè facin negoci? El J. Alfonso diu, la Lliga vol utilitzar el Barça com a exemple. Dit d'una altra manera, faci el que faci, no l'inscriuran per fer por als altres clubs. A més, està molt, molt ben vist, diu, entre cometes, perjudicar el Barça. El Rudi diu, aquests futurs ingressos no existirien sense l'aposta per construir l'espai Barça. Ridícul és la Lliga, que posa entrebancs dia sí, dia també. I el Xavier, acabo amb ell, diu, crec que no val la pena, també crec que hauríem de renunciar a la Lliga i presentar candidatura a la Lliga Francesa, per exemple, en aquest estat. Som el ninot del pim-pam-pum, tothom va en contra nostra, per terra, mar i aire.
Mare meva, com està el pati, però vaja, que guanya, que sí, que val la pena ingressar, hipotecar ingressos futurs, en aquest cas per la inscripció de Dani Olmo, perquè l'alternativa és el ridícul. Vaja, com a mínim, això és el que han votat per un 60% els nostres oients que han participat a l'enquesta que fèiem avui al Tot Costa. Tic, 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 tic. És una tarda de trucades al Tot Costa. Ja li hem demanat el parer al Miguel Rico, al Ferran Correas, òbviament a la Laia Bonals i al Sergi Soler, que són aquí a la taula acompanyant-nos. I ara de seguida saludaré també una companya periodista de Madrid per saber com ho veuen des d'allà, una habitual col·laboradora del Tot Costa. Però abans us volia preguntar, això és anar opinant sobre el que està passant sobre la marxa, què en penseu d'aquesta nova, diríem, aquesta tercera pota que acaba d'entrar en joc, que és la Federació Espanyola de Futbol i aquesta possible moratòria.
És tot tan estressant que ara, parlant amb una persona de la Liga, que ni ells ho saben com s'hauria de fer. És a dir, estan sorgint noves fórmules, no?, per intentar encabir la inscripció d'Olmo i Pau Víctor. Bueno, no sé, són les 8.
Clar, és que després s'ha de veure que això sigui legal i no sigui impugnable per algun altre
exacte,
club.
Exacte, perquè els altres clubs...
I la Lliga ja estava rebent pressions d'altres clubs perquè això es solucionés d'una manera més o menys rapideta, tot dins del quadre legal que té la Lliga, que no es pot tocar i que ha anat canviant segons els moments. No sé si això i aquesta circumstància ara de que la federació a més també hi tingui algú a dir i tingui el paper de decisió si no... Uh-huh. facilita molt les coses o encara et posa més traves, tenint en compte que la relació de la federació amb el Barça i amb alguns clubs tampoc és gaire
ara,
bona.
Ara el vicepresident de la federació és Tebas, també, el qual sí, també bueno. Està mig ficat a dintre la federació, sí. Amb el qual...
I a més madridistes.
Bueno, són madridistes els dos, els dos presidents.
En general, el Barça sempre ha tingut bones relacions amb la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, però en general. Ens han robat igual, eh? Encara que diguin el Villarat o aquestes coses, són anys de molts robatoris, eh?
Sí, sí.
Però vaja, que, ostres, estan Tebas per allà ficat. Ara, que ni dels de la Liga saben qui ha de comunicar, saben de què va això exactament, se'ls ha pillat a tots amb el peu canviat.
És que és improvisació de totes les parts.
Sí.
Vull dir, el Barça improvisa en com ho fa, la Lliga improvisa en com ho soluciona i la Federació de cop i volta es troba amb un marrón que diu...
La Lliga es troba
jo crec que,
una nova...
La Lliga, és a dir, suposo, imagino que la proposta també, i potser clar. Parteix del Barça, de dir, doncs dona'm 3 dies que t'ho acabo de presentar tot el que necessites. Però vull dir que aquí la Lliga, si t'ho compra, t'està, entre cometes, intentant ajudar a que puguis inscriure Daniel Mobà. Doncs anem a saber què en pensen a Madrid. Maria Josep Hostalric, hola, bona tarda. L'hem perdut. Ara sí, Maria Josep. Hola, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Ara
bona tarda.
Et sentim perfectament.
Oh, molt
ara, sí.
Bé. Perfecte.
No sé, bé, suposo que estàs al cas de tot el que està passant.
Sí,
entre,
sí.
Entre canapé i canapé d'aperitiu de cap d'any. Però vaja, que ara mateix la situació és a l'espera d'una possible moratòria de 3 dies, però que el sainet continua. I ara la Laia Bonals apuntava aquest fet que d'altres clubs estan pressionant, i un d'ells era l'Atlètic de Madrid, que a veure com ho veuen la resta de clubs, que al Barça se li donin aquests 3 dies de marge, si és que se li acaben donant.
A veure, la sensació generalitzada és que això s'acabarà fent. Vull dir que la inscripció arribarà d'una forma o d'una altra. Ja se sabia que en situacions límits el president Laporta es mou molt bé i sempre acaben sortint-se. Aquesta és la sensació que condeix al llarg de tota aquesta jornada. No? Una altra manera és de quina forma. És a dir, hi ha una moratòria, sí, correcte, però com es farà això? Perquè aquí hi ha un greuge comparatiu. És a dir, la norma està per complir-se, perquè la compleixi tothom. I a la moment estàs vulnerant una regla, no? Que és que, teòricament, a partir de les 12 d'aquesta nit, el Dani Olmo quedava lliure, perquè si no pots aportar i no tens cap garantia de que aquests 100 milions encaixen, a més, els pots tenir i els pots garantir, que és el que demana la Lliga, aviam, el jugador queda lliure. Queda lliure a mercat i, a més, amb ell de pagar tot el contracte, vull dir, amb totes les conseqüències que això reporta, no? I la crisi, diguem-ne, reputacional del Barcelona. Però, tot i així, la sensació que hi ha a nivell de clubs, és aquesta. S'acabarà fent, perquè Laporta sempre acaba fent aquestes coses. Això de la moratòria no ha sorprès tant, eh? Ja us ho dic.
No ha sorprès? Ja es comentava, vols dir, des del matí?
No, la fórmula exacta no, però se sabia que es trobaria alguna solució, es trobaria alguna alternativa. Perquè el que no acabava de quadrar era que el Barcelona acabés amb una situació que passés per haver de perdre un jugador de com és el cas de l'Olmo, no? Vull dir que el que no es contemplava de cap de les maneres era que es perdés, que no pogués ser inscrit. De quina forma? Se sabia que alguna forma s'articularia per tal de que això es pogués fer. No se sabia, evidentment, que la federació proposaria una moratòria de 3 dies. No? Bé, aquesta, per una banda, és la sensació. Després, la reacció davant això és una altra cosa, no? És a dir, mereix la pena, no mereix la pena? Home, aviam, aquí hi ha una cosa molt clara, i és que si tu tenies previst adquirir per una operació, un negoci, una quantitat de calés en concepte d'ingressos de 100 milions o de 200 milions, com va parlar el president Laporta, o com va xifrar el president Laporta, i ara resulta que per tal de salvar aquesta situació vens per 100, això a nivell institucional és una pèrdua espectacular, no? I clar, això tampoc, amb una situació econòmica com la del Barcelona, la valoració que es fa des d'aquí, des de la capital, és, home, és una solució, però a mig camí entre el desastre i el més desastre encara, perquè la situació econòmica del Barcelona és molt més gran, va molt més enllà de poder salvar aquesta petita situació, microsituació, que et genera no poder inscriure a l'Olmo. No?
És que si no pots inscriure a Olmo, és un descrèdit pel Barça, evident, però sí, també sí. És un descrèdit per la Lliga. el missatge de Lliga potent que tu tens, home, un dels dos equips més importants resulta que és que no és només que no pugui fitxar jugadors, sinó que si els fitxa després no el deixen inscriure'l i vaja, la imatge que tu transmets com a empresa, com a, fins i tot com a imatge del futbol espanyol, sí, sí. Institucional, és molt ridícula.
Sí, el que passa és que, correcte, això està molt clar des d'aquí, des de Madrid, però la segona part de la pel·lícula és quin és el preu que has de pagar. Vull dir, perquè això, per no perdre pes específic, perquè la Lliga com a producte no perdi pes específic, no? I, per tant, poder mantenir un jugador del pes específic del Dani Olmo en un dels dos teus clubs més grans. Quin és el preu? Que hagis de vulnerar una regla que el mateix Barcelona també va aprovar? Clar, és que, aviam, si es reglamenta, si hi ha una normativa, la normativa ha de ser per tothom. Abans parlàveu de que hi ha dos clubs, entre els quals està un d'ells, és l'Atlètic de Madrid, que pressionant l'Atlètic de Madrid, fonts properes a la institució, a mi em diuen nosaltres, no hem pressionat. Nosaltres el que demanem és que no hi hagin greuges comparatius. És a dir, que la regla que em serveix a mi li serveixi també al Barcelona, que no es faci una part, que no hi hagi cap tipus de benefici, no? per vulnerar una regla. És a dir, si no compleixes la regla de l'1-1, tens un problema, però el tens tu. El que no pot ser és intentar salvar la teva situació a base d'això, d'incomplir una regla. Insisteixo, que tu també vas estar d'acord perquè vas formar part d'aquesta comissió delegada que la va articular, no?
Sí, sí. De fet, a la interlocutòria del judicial d'ahir, el Barça rep una bona rebregada, diríem que amb aquesta denúncia el Barça es va exposar a que el jutge, diríem, no diria que s'hi tornés, però evidenciés les contradiccions mateixes del Barça.
Clar.
I el jutge, per exemple, li recordava al Barça que d'acord amb la Lliga, que el perjudici que li pogués causar no allargar la inscripció d'Olmo, se l'havia buscat ell mateix perquè va ser el mateix Barça qui modifica el contracte de Dani Olmo, afegint aquesta clàusula que l'allibera en cas de no poder mantenir la inscripció més enllà del 31 de desembre. I fins i tot el jutge posa en qüestió que ja li passessin la norma amb l'article 77 perquè no complia amb l'esperit d'aquell article, perquè el jutge mateix a mi em crida l'atenció com ho explica, però és veritat, el Barça tenia fitxat Olmo abans que Christensen es lesionés, i per tant li diu al jutge, és com si haguessin contractat algú per cobrir una baixa de paternitat o maternitat abans que hi hagués l'embaràs. Li havia dit, vostè ha solucionat un problema que ja no l'hauria d'haver solucionat d'aquesta manera. És a dir, que aquí el Barça és qui s'ha buscat el problema i ara, pel que es veu i per les informacions que tenim, sembla que la Lliga l'intenta facilitar sense haver... Jo crec que és, el Barça estava convençut que la Lliga el tenia com a aliat, però la Lliga hi ha moments que ja no pot tirar més.
És que la Lliga, contràriament al que de vegades arriba des de Barcelona, la Lliga, aquí la sensació que es té és que sempre ha estat al costat del Barcelona. És a dir, no ha tingut mai, no ha pres decisions contràries als interessos del Barcelona. Ha intentat ajudar i sumar. Però, clar, la situació és que la situació institucional del Barcelona és una darrere l'altra, és una dificultat darrere l'altra. I, al final, la Lliga està lligada de mans. Vull dir, per no incórrer en greuges comparatius, arriba un punt en el que no pot donar més suport a tot aquest, ni pot generar més excepcions, més situacions excepcionals, no? Com a mínim això és el que es pensa des d'aquí. Jo crec que en determinades qüestions està justificat que es pensi d'aquesta forma, bueno, i en d'altres no, no? Però a la mateixa Lliga, com a institució, la Lliga de Futbol Professional, es diu, home, és que és absolutament injust que nosaltres ens puguin titllar d'alguna cosa que no sigui intentar ajudar una part molt forta del nostre producte, no? Que és el Futbol Club Barcelona, perquè és veritat que si el Futbol Club Barcelona cau d'una forma o d'una altra, com sigui, i qualsevol tipus de, diguem-ne, d'argument que pugui perjudicar la imatge del Futbol Club Barcelona, perjudica també la Lliga de Futbol Professional, el que fa és fer perdre valor la Lliga, no?
Clar.
Per tant, ells no entenen com hi ha aquesta animadversió envers la institució, no? Una institució que, insisteixo, de la que forma part també part activa al Futbol Club Barcelona. És que, clar, la Lliga a vegades ens oblidem que és la patronal, i és que el Barcelona té un pes molt important dins d'aquesta Lliga.
Maria Josep Hostalric, que ens ha costat la visió que es té des de Madrid de tot el que està passant al voltant de Dani Olmo. Et deixem ara ja sí entrada plena al teu sopar de cap d'any, tot i que imagino que tindràs un ull pendent a tot el que pugui
sí,
passar.
Com tots.
Molt bé, gràcies, cuida't.
Bona entrada
bon any
a tothom.
Bon any. Un minut i seran les 8 del vespre. Si ara mateix sortiu de casa, camí del vostre sopar de cap d'any i us heu perdut l'última hora del Toc Costa, jo us recomano que la recupereu, però el Roger Bosà us farà un petit resum de quina és la situació ara mateix en referència a la inscripció de Dani Olmo.
Doncs moments d'incertesa, semblava que sí, però encara no. El Barça apunta aquesta via, la moratòria, l'ajornament de la Federació Espanyola, que els hi dona 3 dies més al Barça per poder inscriure Dani Olmo. Segons el Barça, la Lliga ja havia donat l'okay, però encara no ho donem per fet. Entra en joc la Federació Espanyola, que encara ho ha de confirmar i ho ha d'anunciar oficialment, i a hores d'ara la Lliga encara no ho confirma.
La Federació Espanyola de Futbol, que recordem, té nou president des de fa unes setmanes, president declarat madridista, no s'han amagat en declaracions, però